Dimecres 3 de juny del 2020 comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
El dia 8, dilluns vinent, és el dia marcat per la Federació Espanyola de Futbol. A partir d'aleshores, deia el seu pla de ruta, es duria a terme el sorteig dels play-off. Com sempre, encara amb incògnites, amb incertesa, perquè enlloc apareix encara dia i hora confirmats d'aquest sorteig, però sembla que ja s'ha iniciat el compte enrere i que la setmana vinent coneixerem ja el primer rival del centre d'esports a Múrcia. Serà l'Atlético de Madrid B, el Bilbao Athletic o el Badajoz, dos filials i un dels equips que més calés s'ha deixat aquesta temporada a la segona B. Cadascú té ja les seves preferències i el que farem nosaltres aquí a l'Hotel Suís des d'avui i fins divendres en la prèvia d'aquest sorteig és analitzar les tres possibilitats. Tindrem temps de sobres per saber més coses del rival un cop estigui confirmat. Però d'entrada, quatre pinzellades de cadascun dels tercers classificats dels altres grups. Avui, per exemple, començarem pel grup 1, pel segon equip matalasser, amb una veu autoritzada per parlar d'ells, ben atents que el mode playoff ja fa temps que és en marxa.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui passa més per les mans desinfectades del Roger Benet al control de so. Som-hi.
Comenta la recepció.
Sabrem com va anar la reunió de Luis Rubiales amb els clubs catalans de segona B, evidentment també al centre d'esports. Espiarem els possibles rivals del Sabadell, començant per l'Atlético B. Tindrem futbol sala amb la plantilla del Club Natació Sabadell. Apunteu aquest nom, Bernat Sanahuja, jugador fins ara del Terrassa i en futur a Sabadell, pel que sembla. De seguida li pregunto al Pau Vitorí. I també un esport que no s'hauria d'haver vist massa afectat per la pandèmia, com són els escacs, dels pocs que es pot practicar telemàticament.
I fora de l'hotel?
Lluís Cortés ha renovat com a tècnic del Barcelona femení una temporada més. Mentrestant, la plantilla masculina del conjunt blaugrana no accepta la segona retallada de sous proposada pel president, per Josep Maria Bartomeu. El comitè de competició resoldrà a partir d'ara en 24 hores les possibles sancions que hi hagi i apel·lació decidirà l'endemà de rebre un recurs. Són terminis escurçats per la federació amb aquest calendari nou post-Covid. I la Champions podria també resoldre's en una altra ciutat diferent a la que estava previst, a Lisboa, en comptes d'Istanbul. L'estadi de l'ús seria l'escenari de la final. La UEFA ha de prendre aquesta determinació el dia 17 de juny.
Han parlat en les últimes hores...
Germán El Mono Burgos, segon del Cholo Simeone a l'Atlético, anunciant que plega per iniciar la seva carrera en solitari.
A la finalització d'esta temporada, 19-20, iniciaré mis pasos como primer entrenador. Creo que con más de 10 años de experiencia en primera división, creo que estoy plenamente capacitado para dirigir los destinos de un equipo.
I a les xarxes socials.
David de la Cruz a Instagram i també l'hem vist a Twitter. Dia Mundial de la Bicicleta, espero que pugueu gaudir d'ella avui amb una fotografia del ciclista sabadellenc entrenant-se.
De quin partit no estarem pendents?
Quatre partits de la Lliga d'Albània arrenquen a les 5 de la tarda, entre els quals el líder, el Tirana, visitant el camp del Bilis Balsh, i el segon, el Kukeshi, que rep el Luftetari Girocaster.
Tal dia com avui, de l'any passat...
Acabem donant un cop d'ull a radiosabadell.fm. Tal dia com avui, però del 2019, l'Oar Gràcia es planta a les semifinals de la Copa Catalana amb un cop d'autoritat. També Ona Carbonell i Emma García brillen fent d'anfitriones de les World Series de Barcelona. L'Astralpul renova Marina Cordobés abans d'anunciar les arribades de Sílvia Morell i Ruth Ariño. I Aleix Gómez s'endú una gran decepció amb el Barcelona Lassa en el seu debut en una final a 4.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
¿Qué pasa contigo? Dímelo.
Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó mal, está dura y abusa, se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa, que porque un hombre le pagó mal.
Cinc minuts i mig, no arriba per sobre de les dues en punt de la tarda. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
Hem pensat, ja que no tenim desplaçaments, ja que no tenim l'On the Road, com a mínim que posem la cançó de la Tusa, perquè hi ha més d'un que l'havia oblidat, ja.
No, no, aquesta havia de ser, ara ja podem començar a dir-ho, perquè, com s'ha confirmat, havia de ser la cançó que ens portés al playoff, com a mínim en els desplaçaments. Doncs mira, ens ha portat al playoff, per la via ràpidament, tu.
Sí, sí, inesperadament, però ens ha portat al playoff. Ja dic jo que avui l'havia demanat algú, per tant, hem fet cas i hem posat aquesta cançó perquè vagi sonant.
No hi ha trucat? Per...
Ha estat via directa, podríem dir. Parlem de l'última hora a segona divisió B. Ho fem sense guants, si pot ser, perquè si no es cola el sorollet. L'última hora a segona B passa per la reunió dels clubs catalans amb la Federació Catalana i l'Espanyola. Ahir, evidentment, telemàticament, Luis Rubiales es reunia ahir amb el Centre d'Esports, amb Joan Soteras com a president de la Catalana i amb la resta de clubs. I la veritat és que d'aquesta reunió, poques novetats, no? Confirmacions de dates, d'idea, de format i poc més.
I de calés, que també va haver-hi la part de calés, que jo crec que és la que va acabar de neutralitzar qualsevol moviment de protesta, anem a dir-ho així, d'algun dels clubs, sobretot ens ve al cap, lògicament, el Lleida Esportiu, que és qui més soroll ha fet al llarg d'aquestes últimes setmanes, dies, a través de les xarxes socials amb els seus moviments jurídics, doncs la cosa va acabar sent molt tranquil·la, com dius, una reunió gairebé de posada en escenari del que ha de ser la temporada 2020-2021 i, bàsicament, per allò d'acabar-nos de tranquil·litzar tots plegats, jo diria que el més novedós, per posar-li un titular una mica més de crida a l'atenció, és aquest calendari o, com a mínim, aquest projecte de calendari de quan ha de començar la pròxima campanya. Ens estem anant a meitat del mes d'octubre, ja s'havia parlat, per tant, tampoc no és que sigui cap bomba informativa, però sí aquesta confirmació, en certa manera, falta d'oficialitat per part de la pròpia Federació Espanyola de Futbol, aquesta conformitat i aquest aprovar que la pròxima Lliga, ja veurem on, els equips que estiguin a segona B, tant de bo que el Sabadell no, ja estiguem pensant en altres fites, doncs ens anirem a pensar-la a partir de meitat, segona setmana, tercera setmana del mes d'octubre.
És a dir, que estem acostumats a que les lligues arrenquin últimament el 18, 15, 20 d'agost, més o menys, marxarem el 15 d'octubre aquest any.
Dos mesos, el temps que hem perdut, en certa manera, tot el calendari, si l'agafem gairebé amb literalitat, tot el calendari s'està arrossegant dos mesos més enllà, per culpa precisament d'aquests dos mesos i mig que hem estat sense futbol, i que encara estarem sense futbol durant...
Sí, les 10 jornades que no s'han pogut jugar.
Correcte. Això provoca que el que habitualment és un juliol i un agost de mercat, de fitxatges, de pretemporada, l'haguem de valorar, de pensar a partir de agost-setembre, per tant, la Lliga començarà, doncs, com estem dient, a meitat d'octubre, que vindria a ser, doncs, això, el cap de setmana aquell del 17, 16, 18, depenent com caigui cada any d'agost, que ara ens havíem acostumat a que arrenqués la competició a la segona B.
I per si algú anava perdut, ho vam explicar fa ja unes quantes setmanes, jo crec que encara no havia tornat a la graella de Ràdio Sabadell l'Hotel Suís, encara era via Instagram Live, però vaja, ho repassem ràpidament. Si algú pensa, home, si comencem el 15 d'octubre, com tindrem temps de jugar 38 jornades? És que no seran 38 jornades de Lliga, serà un format absolutament novedor. A mi em ve al cap el que ha fet algunes temporades la Lliga belga, que el que feia era una primera volta i a partir d'aquí, com eren menys equips, doncs es feien com diferents categories, els que lluitaven pel títol, els que lluitaven per Europa i els que intentaven eludir el descens. I salvant una mica les distàncies serà això. Recordem que serà una segona B no de 80 equips, sinó de 100, no de 4 grups, sinó de 5, però que a l'hora de la veritat no són 5 grups, són 10, perquè cadascun d'aquests grups es divideix en dos. Vaja, a efectes pràctics, que Sergi, quan comenci la Lliga el 15 d'octubre, el Sabadell estarà en una classificació amb altres 9 equips que jugaran tots entre ells, nada i tornada, i per tant, de 38 jornades, res, 18.
Sí, sí, 18 jornades són les de Lliga regular, perquè ho entenguem així. Per tant, com dius, d'aquest grup de 20, que habitualment és el grup 3, on habitualment, els últims anys com a mínim, catalans, valencians, aragonesos, els balears ja no els teníem aquestes de darrera temporada, quedarà en un real grup de 10, però, que ningú s'equivoqui, no només catalans, que aquí és on ve ja la història completa, no serà només per futbol territorial de la teva territorial, sinó que perfectament el Sabadell podrà quedar englobat amb 9 equips més, però que podrien ser 3 valencians, 2 aragonesos i la resta catalans, inclòs el propi Centre d'Esport Sabadell. Bé, és una mica liós i a partir d'aquí sí que comencen, se'n posen els pèls de punta només de pensar que la referència sigui el futbol belga, amb tot el respecte del món.
No sé si s'ha fet una referència, però serveix una mica després.
Sí, sí, i a partir d'aquí doncs sí que es dividirien en 3 grups. Els equips que lluitarien per ascens, per pujar
a segona,
els que es quedarien ja en aquesta Lliga Pro futura, com s'aprovi també de cara a la 21-22, segona B Pro, ja veurem si li acaben posant nom o no, nom i cognom o es queda així, i l'últim grup, el grup dels de baix, que lluitaria per evitar el descens a tercera divisió. Al tanto aquí, perquè en 18 jornades tot queda reduït a que puguis estar optant a anar al futbol professional, en el pitjor dels casos, a quedar-te en aquest grup intermig, que sàpiga segur que va a la Lliga Pro i que pugui lluitar, no sé si s'inventaran algun camí cap a la Copa del Rei o alguna història d'aquestes, i sobretot, molt al tanto en quedar dels 4 últims del teu grup de 10, perquè aquí oblida-te'n de Lliga Pro, oblida-te'n de descens, i a lluitar doncs, per treure el cap com puguis i quedar-te com a mal menor a la segona B, que passarà a ser, això sí, la quarta categoria, oblidem, o sigui, no oblidem, ara és la tercera divisió a la pràctica, la segona B passarà a ser la quarta i la tercera divisió passarà a ser la cinquena. Algú em deia ahir la reflexió, clar, posa't en la pell d'un equip que l'any que ve comenci jugant a la tercera categoria i que un any després es vegi jugant a la cinquena categoria,
sí, sí,
que haurà perdut dues categories pel camí.
Pot donar-se, també és veritat que la tercera categoria d'aquesta pròxima temporada no serà la que estava sent fins ara, o sigui, serà multitudinària,
sí,
realment.
Clar, tu a la pràctica passes d'estar a un salt.
Sí, del futbol professional.
Del futbol professional, i ara estaràs a 3 salts.
Sí, sí, sí.
Bé, és complex, eh?
I a més, sense marge d'error, perquè clar, te la jugaràs a 18 jornades, sí, sí, que com comencis una mica malament, ja vas amb el peu canviat i no arribes ja ni a lluitar per l'ascens. Però vaja, per acabar d'entendre-ho, hi haurà 100 equips a la categoria, jugaran primer aquesta Lliga de 10 que dèiem ara, després es creuaran amb els altres 10 de la teva pròpia zona, i a partir d'aquí, resumint-ho tot, hi haurà 4 que pujaran a segona divisió de 100. Hi haurà 40 més que estaran, o millor dit, hi haurà 36 més els 4 que caiguin
que
de segona divisió, que aniran a la segona B Pro, Elite, o com li vulguem dir.
Els dos grups, aquells que es crearan,
sí,
d'aquesta, perquè evidentment
són dues lligues de 20 equips.
Exacte.
Hi haurà 42 que continuaran a la segona B, que passarà a ser una altra categoria, i 18 que baixaran per donar pas als 18 que pugen des de tercera divisió. Per tant, un embolic, però crec que ens acabarem fent la idea.
Això,
i tant de bo que, com comentaves abans, això ja ens enganxa a segona A i no haguem de tenir aquest problema.
Serà beneït problema, el que tinguin els que es quedin. D'aquests 16 que estem per jugar al playoff de descens, hi ha 4 que s'estalvien tot aquest enrenou de càbales, tindran altres problemes, però aquests no els tindran. I tant de bo, evidentment, posats a ser egoistes ara mateix, tant de bo un dels que es tregui aquest problema de sobre, de pensar en una lliga de 100, d'una fase, de dues fases, de tres fases, sigui el Centre d'Esport Sabadell, primer, perquè això significarà que hem tingut molt bones notícies d'aquest Playoff Express, que ja tenim ganes, a mi personalment crec que se'n farà molt llarg, pensar des de la setmana que ve fins al 18 de juliol...
40 dies.
És molt llarg. Molt de temps aquí per donar-li massa voltes al cap.
Simplement per rematar-ho, amb el tema de la reunió de Luis Rubiales amb els clubs catalans, la morbositat parla de Lleida Esportiu, d'aquest recurs que no va prosperar a apel·lació, i de portar al terreny de la justícia les opcions que tenia de jugar al playoff per intentar una cautelaríssima que paralitzi tot el futbol espanyol de segona B, per tant que no hi hagi playoff mentre resol el tema del Lleida. Ahir els representants del club del Segrià hi eren en aquesta reunió, però segons ens comentaven ni van pronunciar-se.
No van obrir boca, segurament, primer per saber que aquesta porta per la justícia esportiva estava tancada ja, i que com han traslladat ja la justícia, podríem dir ordinària, perquè la gent ho acabi d'entendre, doncs allà no hi havia res a pelar. A partir d'aquí, si tu ja ho has portat a justícia ordinària, evidentment el president de l'Espanyola ja està més que informat d'aquesta circumstància, per tant, ja no tens res a traslladar-li i serà la justícia ordinària la que dirà, com dius, si li atorguen aquesta cautelaríssima, que entre altres coses, ho dic perquè també allò que passa a les xarxes socials, al final del rumor, al dubte, a l'interrogant, algú fa una teoria, no només atura el playoff, és a dir, en cas que arribi a prosperar i se li quedi donant la cautelaríssima al Lleida Esportiu, no només aturaria el playoff, amb el que això suposaria, és que per res del món, donaria l'ascens als quatre primers. Ho dic perquè algú ja ha dit, home, doncs si s'anul·la el playoff, ja ho tenim fet. No, el Lleida el que està demanant és que s'acabi la temporada. Això és el que demana. Per tant, tot quedaria, tot, quedaria aturat a l'espera de si a la mitja, a la curta o a la llarga, al Lleida li acabessin donant la raó, s'acabés jugant tota la Lliga, s'acabés jugant un playoff express o s'acabés donant per ascens als quatre primers. Però en tot cas seria un embolic que jo insisteixo, des del meu absolut, i ho dic així, només com a sensació i opinió, desconeixement del món de la justícia i què podria passar, perquè poden passar moltes coses. Jo crec que té poc recorregut, així a primer cop d'ull, crec que té poc recorregut aquesta petició del Lleida Esportiu, però amb la justícia, com es diu en aquests casos, mai no se sap.
Ahir dèiem que el Sabadell es va sotmetre a proves serològiques, no? Tenim resultats?
Tenim resultats. Si a falta que es confirmi, perquè evidentment, però segons hem pogut saber, tothom va donar negatiu. Per tant, al igual que en la primera prova, aquella voluntària que havia fet el propi centre d'esports Sabadell, al final tothom va donar negatiu i, per tant, avui, sense cap mena de problema, els jugadors, tota la plantilla ha pogut tornar a fer una sessió més d'aquestes d'entrenament.
Per tant, segon control mèdic al qual se sotmet el centre d'esports Sabadell, en tots dos casos amb negatius i, per tant, sense cap, entre cometes, ensurt o cap positiu pel que fa al tema del coronavirus. I l'últim tema que et pregunto, el del sorteig, que això és un altre enrenou. Clar, si sempre diem, Sergi, que aquí no hi ha res que estigui més enllà de la interpretació que tu i jo puguem fer en una mateixa normativa, perquè no queda segurament del tot clar el tema del sorteig, no serà dilluns? Serà dilluns? No ho sabem?
Avui, en conversa amb la Federació Espanyola de Futbol, amb el seu departament de comunicació, l'únic que ens han agafat és que per primera vegada agafem fil per randa el que diu la circular, aquell document. I aquell document deia, textualment, el sorteig es realitzarà a partir del dilluns dia 8, no el dilluns dia 8. Per tant, amb aquest matís fet...
Vaja, que pot ser el 8 de juliol, per tant, perquè és a partir del 8,
sí,
també, no?
Sí, podria ser que ho deixéssim per una setmana abans. Tot fa pensar que serà la setmana que ve. I, molt probablement, amb tot això que estic dient, serà el dilluns, dia 8. Però aquelles coses que passen a vegades amb els departaments de comunicació que diuen no, oblida tant de quina hora serà el dilluns. Anem a veure si és el dilluns, perquè encara no està decidit. I és cert, ens han remès que en el que queda de setmana laborable, és a dir, el que queda de dia d'avui, demà dijous i demà passat divendres, teòricament la federació hauria d'anunciar dia i hora per aquests sorteigs, que insistim, podria arribar a ser el mateix dilluns o podria ser qualsevol dia, això sí, diuen que com a data límit la pròpia propera setmana.
Doncs un detall per part de la federació que no sigui el mateix dilluns quan informin que a les 5 de la tarda serà el sorteig.
No.
Com a intencions, com a mínim.
Teòricament la intenció és un detall, i a la pràctica volen fer-ho així. Després ja veurem si es compleix o no.
Tot apunta que serà dilluns, però vaja, no hi ha cap confirmació. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts per sobre d'un quart de tres de la tarda. Avui iniciem un serial d'informes, la trilogia dels possibles rivals del centre d'esports. Ni tan sols, com dèiem ara, la data i l'hora del sorteig estan confirmats. La normativa parla d'un sorteig a partir del dia 8 de juny. Això vol dir que a partir de dilluns es farà. Sembla que serà el mateix dilluns, com deia ara amb el Sergi, però com tot en aquest procés ho hem de dir en condicional perquè encara no ha sortit una confirmació oficial com a tal. Farem la trilogia per ordre, del grup 1 al grup 4. I, per tant, comencem amb el primer possible contrincant del centre d'esports al playoff, és el filial de l'Atlético de Madrid.
Estil de joc.
Malgrat ser un segon equip, la principal premissa de l'Atlético B no és la del joc de toc, com acostumem a veure als filials del grup 3. Més aviat es caracteritza per ser un equip de pocs tocs i molta velocitat. Té molt ferro a les posicions ofensives i ho aprofiten amb un joc vertical de transicions ràpides i amb l'arribada de molts jugadors a la zona de finalització. No sorprèn, veient aquestes característiques, l'elevada xifra golejadora de l'equip matalasser.
Estadístiques.
Amb 52 gols, l'Atlético B és, amb diferència, l'equip més golejador del grup 1 de segona B. Avantatge en aquest rànquing al segon màxim anotador, l'Atlètic Balears, amb 8 gols. La mitjana frega les dues dianes per enfrontament disputat, tot i que en defensa el rendiment no és el d'altres equips com l'Ibiza, que només havia encaixat 18 gols. El filial, entrenat per Nacho Fernández, ha rebut 27 gols en 28 jornades, pràcticament clavada a la mitjana d'un per partit. Ha sumat 53 punts en aquest període, 4 més que el Sabadell, i sorprèn, especialment tractant-se d'un filial, la dada de 6 expulsats aquesta temporada, una de les més elevades de la seva lliga i el doble que el conjunt arlequinat.
Ratxa en el moment de la interrupció.
L'Atlético B només havia guanyat un dels últims 6 partits. Va ser al camp del CUE, el Sant Sebastián de los Reyes, per 0-1. El balanç d'aquest últim mes i mig de competició era de 5 punts de 18. Per fer-nos a la idea, a la jornada 22 era el líder empatat a punts amb el Balears i 2 per sobre de l'Ibiza. En canvi, 6 jornades més tard, quan va aturar-se la lliga, els matalassers eren tercers, 3 per sota de l'equip eivissenc i a 5 dels balearicos.
Jugadors destacats.
7 futbolistes del filial estan entrenant amb el primer equip a les ordres del Cholo Simeone. Són el porter Àlex Dos Santos, Manu Sánchez, Toni Moya, Riquelme, Camello, Germán Valera i Òscar Clemente. Són, amb el permís de Borja Garcés, els jugadors amb més projecció de l'equip madrileny. Germán Valera, per exemple, encara és juvenil de segon any i ja ha debutat a primera. El principal perill de l'Atlético B es troba a la zona ofensiva, amb homes de molta qualitat, com ara Rodrigo Riquelme o el capità Toni Moya.
L'entrenador.
Nacho Fernández, asturià de 47 anys, porta una temporada al filial matalasser. Després d'entrenar al Quintueles asturià, va començar la seva carrera professional l'any 2007 al Mazarrón de Múrcia. D'allà, a les Illes Canàries, per dirigir el Pájara Playas de Jandía i el segon equip de Las Palmas, el de Gijón, també ha entrenat a l'estranger. Va ser l'any 2011, quan ho va fer a l'Acadèmia Puerto Cabello de Venezuela. Des de llavors, ha estat a l'Alcorcón 4 anys i a l'Alavés 1, sent en tots dos casos el segon entrenador de José Bordalás. Del 2016 al 2018 va ser director esportiu i entrenador del Burgos, mentre la temporada passada va tornar a ser la mà dreta de Bordalás, llavors ja al Getafe. Fins i tot va exercir de primer contra el Girona i el Barça per l'ascensió del tècnic principal. Entrena l'Atlético B des del passat estiu, quan va recollir el testimoni del valencià Òscar Fernández.
Precedents.
12 partits de Lliga entre el Sabadell i l'aleshores anomenat Atlético Madrileño. Els 12 en una dècada entre el 1980 i el 1990. Només 2 derrotes arlequinades, 4 empats i 6 victòries. És a dir, el centre d'esports ha guanyat un de cada dos partits que ha jugat contra el filial matalasser. El triomf més recordat, el 2-0 del 18 de maig del 1986, amb gols de Joaquín Villa i Nacho, que va comportar el retorn dels sabadellencs a primera divisió.
Segur que si toca l'Atlético de Madrid bé haurem de fer referència més d'una vegada a aquell partit, aquest últim ascens a primera divisió del Sabadell, precisament contra el filial matalasser. Completem aquest informe amb un jugador que sap el que és no només enfrontar-se dos cops aquesta mateixa temporada a l'Atlético B, sinó guanyar 2 vegades al filial de l'Atlético de Madrid i les dues per 1-3 i 3-1 pel mateix guarisme. Marc De Val, exarlequinat, jugador de la Penya Deportiva Santa Eulària, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Aquí expectants a que ens expliquis el secret. Per si toqués l'Atlético de Madrid bé, algun secret per guanyar-los?
Bueno, a ver, la verdad que secreto, pues bueno, ninguno, porque cada partido es un mundo. Sí que es verdad que en la primera vuelta los pillamos pues en la segunda jornada de liga, que al fin y al cabo los filiales pues van de menos a más y creo que los pillamos en el mejor momento para jugar contra ellos. Y nos salió buen partido además. Ahí ganamos 1-3 y luego, ya te digo, también en la segunda jornada de la segunda vuelta, en casa, que en casa nosotros pues la verdad que somos muy fuertes y ellos pues bueno, al fin y al cabo el césped artificial les cuesta más y no, la verdad que muy bien. Nos ha salido redondo los dos partidos.
Un equip igualment per això amb molt de potencial, sobretot al davant, no? L'Atlético B.
Sí. Sí, no, a ver, es un equipazo, realmente ha hecho una gran temporada, muy regular, son jóvenes, pero a la vez están experimentados. No sé, es un gran bloque. Y la verdad que es un hueso difícil. Es un buen equipo, es muy buen equipo. Y sobre todo son, se les ve que son humildes trabajadores y que tienen calidad.
Clar, al final, en un playoff, allò que es diu sempre del tòpic, no? Que t'has de trobar un bon equip segur per nassos i, per tant, això que farem ara serà parlar per parlar. Però si poguessis triar, tu que has estat aquest any al grup 1, el voldries o preferiries estalviar-te'l en un playoff?
Que, mira, no... Lo siento, pero es que esa respuesta es que no te la sé dar porque ya te digo, cada partido, cada equipo va a ser muy, muy, muy complicado. Nosotros nos puede tocar la cultura de Leones a Marbella y Barça B y es que no te sé decir qué tres quiero. O sea, es que es imposible. Es imposible.
Déu-n'hi-do els ossos, eh? La tenia com a última pregunta, ara et seré sincer, això de culto Barça B o Marbella, però ja veig que també esteu en la mateixa tessitura que nosaltres, que no saps gairebé què és pitjor, no?
Claro, es que es imposible. Al fin y al cabo también es a partido único, a ver cómo llegamos todos los equipos al Playoff Express, con mucha ilusión eso seguro, pero bueno, ya te digo, va a ser muy complicado y no sabes qué equipo vas a querer. Luego también pues si bajan gente del primer equipo, en nuestro caso con el Barça B, no sé si en Atlético Madrid, bueno, pues seguro que también van a estar todos, eso seguro. Y ya te digo que va a ser especial, bueno, va a ser único, un playoff único, pero bonito.
Sí, en el cas de l'Atlético de Madrid, per exemple, Manu Sánchez, que és lateral, sí que podria tenir minuts a primera divisió per les baixes que té la primera plantilla, però clar, és que té 7 jugadors, Àlex Dos Santos, Toni Moya, sí, Camello, Clemente, Germán Valera, o sigui, són jugadors que estan en dinàmica de primer equip i que han estat entrenant amb el Cholo Simeone aquestes últimes setmanes. Per tant, molts d'ells han jugat fins i tot a primera.
Sí, a ver, es lo que pasa en los filiales, ¿no? O sea, nosotros sabemos que estos jugadores pues están prácticamente entrenando siempre con el primer equipo, entonces eso también pasa que salen un poco de la dinámica del filial y hay muchas veces que a lo mejor van convocados con el primer equipo, luego al día siguiente tienen que bajar para jugar con el filial. Es un poco complicado, ¿sabes? Pero bueno, joder, ¿quién no sería uno de ellos, ¿no? También. Entonces, bueno, ahora les espera un Playoff Express que imagino que yo creo que ya lo estarán entrenando duro y sabrán lo que hacer con los jugadores.
De tots aquests que hem dit, o si vols afegir un altre, Tropi, Ricard, el que tu vulguis, si haguessis de destacar algun que especialment t'agradi a tu per com juga, pel que li has vist fer...
Sí, bueno, a mí me gusta mucho Riquelme, de una calidad y tiene, la verdad que tiene mucha, mucha magia, pero bueno, yo me quedo con la mayoría. La verdad, Tropi también es un gran jugador. Yo qué sé, ya te digo, a ver, realmente los hemos visto dos partidos que yo creo que no han sido sus dos mejores partidos, pero bueno, sí, la verdad, son muy buenos todos.
Llavors, una altra pregunta, que clar, ens estem fent moltes preguntes perquè queden moltes setmanes per jugar al playoff i és un playoff que no ens hem trobat mai, amb una inactivitat tan gran, claro, partit únic, fora de casa, sense públic, o sigui, hi ha molts factors que el fan molt diferent. Clar, sent un filial, si toqués, per exemple, jugar, en el vostre cas també serveix, per exemple, deies el Barça B o l'Atlético de Madrid B o el Bilbao Atlético en el del Sabadell, millor aquesta promoció per un filial pel fet de no tenir públic, després de tantes setmanes aturats, vulguis o no, per un tema d'edat, de físic, o pitjor perquè a un partit potser els jugadors més veterans saben gestionar millor els nervis?
Pues, si te soy sincero, no lo sé. Lo que sí que te puedo decir es que, por ejemplo, hablando de nosotros, de la Peña Deportiva, que nosotros, bueno, de todos los equipos que hay de playoff somos los que menos afición tenemos, y a partido único seguramente es que tendremos más opciones que a doble partido. Entonces, en cuanto al filial, pues bueno, sí que es verdad que llevan entrenando más que el resto, porque al fin y al cabo en primera división han empezado antes, pero ya te digo, eso también cuenta pues la experiencia. En el Sabadell, en este caso, pues tienen mucha experiencia, son jugadores muy contrastados y saben que tienen una ciudad muy grande y una afición muy grande detrás esperando, pues bueno, que por fin lo consigáis.
Tant de bo que sí. Marc, tu t'has fet un nom a Eivissa. La veritat és que t'has consolidat allà. Amb la Peña Deportiva heu fet i has fet un gran paper. I la veritat és que no sé si fins i tot podia entrar en els plans dels més somiadors, dels més optimistes, trobar-te en aquesta tessitura a dia d'avui.
Bueno, a ver, sinceramente, nosotros lo decimos así un poco en broma, en el vestuario, así que estamos trabajando muy duro. Pero también decimos que si en alguna cabeza o en algún pensamientos de alguien en la historia del fútbol, la Peña Deportiva tenía opciones de subir a Segunda A, es con todo lo que está pasando. O sea que yo creo que es una oportunidad única para disfrutarla e intentar aprovecharla. Pero bueno, sabemos que para nada somos los favoritos, que tampoco nuestro principal objetivo era la salvación. Y ya te digo, todo lo que venga de más, bueno, será. Pero también te digo que estamos trabajando muy duro y que estamos muy, muy, muy motivados.
Ara, això que has dit és pensant en el futur, perquè en tres partits, anava a dir tothom, no, els primers fins i tot amb un només, però la majoria en tres partits es pot ascendir a segona A, però em referia fins i tot a les 28 jornades que us heu marcat, que heu fet un any increïble.
Sí, la verdad que, bueno, pues empezamos muy bien y al final, pues mira, tenemos un equipo también muy, muy joven y ya te digo, con mucha humildad, también hemos respetado los mismos jugadores del año pasado, somos prácticamente los mismos. Entonces, la verdad que tenemos un bloque sólido y ya te digo, que sabemos a lo que jugamos, vamos a una y sobre todo la ilusión que tenemos. Tampoco tenemos ninguna presión, entonces eso también pues a lo mejor hace que juegues más relajado y puedas hacerlo incluso mejor. Pero bueno, ya te digo que nuestro objetivo ya está cumplido y ahora que tenemos que estar 2 meses pringando, entrenando, entre comillas pringado, porque al fin y al cabo vas a jugar un playoff, però que ja te digo que vamos muy motivados.
Allà a Eivissa, per cert, i amb això ho remato, esteu, a, si no m'equivoco, a fase 2 i gairebé a la 3, perquè diria que Formentera ja està dins la 3.
Sí, sí.
Com esteu entrenant vosaltres? Ja s'ha notat el canvi del salt de la fase 1 a la fase 2? O?
Sí, bueno, a ver, empezamos a entrenar nosotros la semana pasada, empezamos, pues ya te digo, entrenamientos individualizados, prácticamente no tenemos contacto con los compañeros, y ahora sí que, por ejemplo, esta semana ya hemos podido entrenar de 10 en 10, en pareja, siempre haciendo circuito, todavía no hemos hecho posesiones, pero bueno, nosotros hacemos lo que nos diga el preparador físico y el entrenador, que al fin y al cabo son los que más tienen controlado este tema, y nosotros, ya te digo, todavía queda mucho, entonces hay que ir poco a poco, también venimos de una cuarentena de prácticamente, pues bueno, entrenar en casa, entonces también hay que tomárselo un poco de menos a más.
Un bon espia de l'Atlético de Madrid bé, hem trobat avui a Eivissa i senyora temporada, la que heu fet, sí senyor, un aplaudiment des d'aquí, des de Sabadell. Marc de Val, exarlequinat, sempre és un plaer saludar-te una
gracias.
Estoneta. Cuida't molt.
Igualmente, mucha suerte. Adiós.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minuts i mig per sobre de 2:45 de la tarda hem fet l'anàlisi del primer possible rival del Sabadell, el primer dels tres, demà el segon Bilbao Atlètic i demà passat el tercer, el Badajoz. Ara parquem el món del futbol, anem al futbol sala perquè fa un parell de setmanes felicitàvem el Borja Burgos per la seva renovació a la banqueta del Club Natació Sabadell. Aquell dia el tècnic castellarenc ja ens deia que s'havia marcat fins al passat diumenge, fins a finals de maig, com a termini per estar més tranquils, deia ell, per enllestir la confecció de la plantilla. Anem a veure si han pogut complir el 100% amb l'objectiu marcat. Àlex Porres, president de la secció de futbol sala del club. Què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal?
Començo preguntant-te per les renovacions. L'última confirmada, la del Ferran Ruiz. El bloc principal continua?
Sí, en principi sí. En principi no. Confirmat ja que el bloc segueix el mateix, que és la idea que volia Borja i Arnau, el director esportiu. seguir amb el mateix bloc i poder reforçar alguna coseta i en principi tot va endavant, tot va bé.
La línia, per tant, ja ho deia el Borja l'altre dia, absolutament continuista, no? De donar-li una mica d'estabilitat i continuïtat al projecte.
Sí, correcte. A més, amb un equip bastant jove també i amb gent de futur i, bueno, doncs que a mesura que van passant els dies, els entrenos i la temporada, doncs aquesta continuïtat dona una miqueta de millora encara, no?
Avui s'ha anunciat també l'arribada de Pipa, d'Antoni Ortega, procedent de la Unió Santa Coloma. No és l'únic jugador amb el qual estàveu parlant. No sé com està el tema, Àlex.
No, en principi, aviam, mantenint el bloc quasi el 90-95%, fitxatges, places, doncs, podien quedar 3 o 4 com a molt lliures, no? I és el que han estat treballant tant el Borja com l'Arnau. I en principi està quasi tot fet, no? Avui hem presentat a Pipa, un jugador que ve de la Unió. I, bueno, ens queda pràcticament també confirmat amb Josep Maria, un porter, i a Christian, també un jugador que ve del Barça, bueno, Josep Maria ve de la Pia, com suposo que imaginareu, i Christian que ve del Barça, no?
Si no m'erro, Christian, primer any de sènior?
Correcte, primer any de sènior, un jugador en futur, un jugador que tenia, doncs, diverses opcions per anar, com Cerdanyola, com Bisonte de segona divisió. I, bueno, això també, el tenir bon contacte i bona relació amb clubs grans com Barça i Indústria, doncs, que també agafen jugadors nostres, el millor que tenim, doncs també tenim aquest avantatge de que després, doncs, quan hi ha algun jugador que per A o per B, doncs, no poden comptar amb ell, doncs també t'ho ofereixen, no? Et truca i dius, escolta, mira aquest nano, tal i qual, és interessant. Borja ja el coneixia, coneixem el seu pare també havia sigut un jugador de futbol sala a la meva època, i bueno, creiem que és un bon nano per... que es pot adaptar perfectament a la plantilla de la temporada que ve.
Per tant, més joventut encara, en el cas del Josep Maria, un porter que ja coneixia el Borja, diria que no només de la Pia, sinó també del Castellà. Per tant, serà tercer club en el qual coincideixen, no?
Sí, correcte. Josep Maria és un porter que és de Castellà, Borja, quan va fitxar per la Pia, el va portar cap allà, són amics, es coneixen de fa temps, i aquest any, doncs, ha decidit, vam entrar que decidia plegar de l'escola Pia. Borja, doncs, com és amic seu, doncs, va parlar més i va comentar el que teníem aquí i, bueno, i en principi, doncs, van quedar d'acord en venir cap al club.
Hi ha un altre nom per rematar aquest capítol d'incorporacions que ha sonat i molt en les últimes setmanes, que és el del sabadellenc Pepe Font, fins i tot el propi Borja admetia que estàveu interessats en ell. No sé com es troba aquesta negociació, si podria ser, per així dir-ho, no sé si la cirereta al pastís.
Sí, home, clar, ojalà vingués. Pepe, pues, igual que Josep Maria, passa que sí, Pepe porta tota la vida a l'escola Pia, però és un jugador, pues, que, bueno, que també es va mancar, doncs, que l'any que ve no volia renovar amb l'escola Pia, que volia que quedava lliure, i Borja, lògicament, quan es va entrar, doncs, va contactar amb ell. Vull dir, ell suposo que molts més equips, no? Un jugador de la seva qualitat ha de tenir les portes obertes a qualsevol equip. Sí que tot està bastant avançat per lo que m'ha explicat Borja, però, bueno, no està encara tancat del tot. Suposo que tindrà una coseta que està esperant també de fora. Lògicament és un jugador amb molta qualitat i haurà tingut moltes propostes. I aquí té les portes obertes i esperant que acabi de decidir de venir o no. I si és bé, doncs benvingut. I un altre, crec que un altre bon jugador i una de les bones persones que hi ha a l'escola Pia.
A l'espera de si s'acaba tancant o no, si fructifiquen aquestes converses amb Pepe Font, satisfets amb com queda la plantilla, objectius complerts, no?, entre les renovacions i els fitxatges?
Sí, per lo que Borja i Arnau ja tinc. És una feina de tant l'entrenador com el director esportiu, que des de la secció els donem unes games per treballar, les idees que volem, el que ens agradaria estar a lluitar, perquè tal com està la categoria de segona B, que sembla ja quasi una segona divisió, hi ha un nivell molt, molt alt, i si vols estar lluitant dels 8 places cap amunt, doncs has de treballar molt i buscar-te la vida i per estar allà dalt, saps? I de moment ells dos, doncs, bueno, estan contents, jo també, si ells estan contents, jo també estic content, i ja dic, l'equip que tenim, que es queda l'any passat, més els reforços que tenim, doncs, bueno, tenim un equip per lluitar, però... que el que ens espera és duro i largo, perquè hi ha un nivell, en 7 o 8 equips mínim, amb un nivell molt alt. Barceloneta ha fet un equipàs, Mataró està igual, Manresa bon equip, Martorell, Hospitalet, Cerdanyola, Calvià, que no parlem de Calvià, que està a Mallorca, déu-n'hi-do. Ja són 7 equips, Ripollet també s'ha reforçat bé, l'Escola Pia, que suposo que és un club que també dona la seva guerra. Vull dir que estan parlant de 9 o 10 equips que pot ser, bueno, partit d'infart de cada temporada, que hi ha moltes ganes de començar a disfrutar de veure partits.
Farà molt bona pinta, molta patxoca aquesta categoria. Però clar, en aquesta llista el club aspira a tot, també m'imagino, amb aquesta plantilla.
Bueno, tot. Jo crec que aspirem a tots. El que aspirem és a guanyar cada partit, que és el que volem tots. Suposo que quan un comença la temporada, comença la lliga, tu vas a entrenar i el que vols, l'objectiu és arribar dissabte i guanyar. I quan acaba la jornada, tornes a entrenar i el que vols dissabte és tornar a guanyar. I això és el que vols. Saps que per guanyar-ho tot és molt difícil. Vull dir, no, per molt bon equip que hi hagi, parlo en general, no tothom guanya tots els equips. Vull dir, mires aquesta temporada passada que no s'ha acabat, però estava molt apretada la temporada, la classificació, em refereixo, equips que anaven primers han perdut contra els que anaven últims. Vull dir que aspirem a tot, volem tot, pues clar, però no només nosaltres, sinó tota la resta dels equips. Llavors, aquí ningú regala res i és complicat. El que sí que volem és lluitar partit a partit i estar pues, lo millor possible.
Doncs Àlex Porres, president de la secció de futbol sala del Natació Sabadell, que ens havia deixat aquesta data al Borja Burgos del 31 de maig, i dic primera setmana de juny, fem un truc i a veure com acaba la cosa de la confecció de la plantilla. Un plaer, com sempre, molta sort, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Va fent provatures des del control de sol Roger Benet i se li escapa el riure per sota la mascareta quan li surt tan bé com és el cas d'ara. Anem fins a casa del Pau Vituri. Què tal, com estàs? Confinat? Pau, bona tarda.
El pitjor, Adri, és que et pregunta com ha sonat i li he dit, home, en aquell moment just he desconnectat i he connectat per intentar sonar una mica a la vegada, per tant no sé com ha quedat la
des
cosa.
Des del directe és més divertit encara perquè amb cara d'anar a fer una malifeta et diu, puc jugar una mica, puc intentar fer alguna cosa.
Sí, també m'ho havia dit, sí.
Va, anem a parlar de waterpolo una mica, no ens movem per tant del Club Natació Sabadell, deixem això sí la secció de futbol sala, amb el Pau parlarem de waterpolo perquè ja dèiem en els últims dies, setmanes, que el mercat en el món del waterpolo estava donant molt de sí, feia xup-xup, i avui la veritat és que anava a dir que hi ha un nom propi sobre la taula que seria una autèntica bomba, però clar, no ha estat l'únic nom, per tant, comencem per aquí. Pau, qui dius que pot creuar la Mancomunitat de Terrassa en direcció Sabadell?
Bernat Sanahuja, si algú no el té massa ubicat, és que clar, la història, Adri, té tela, estem parlant d'un jugador molt jove, té 19 anys, el 21 d'octubre, bona data, en farà 20.
Té alguna cosa a veure això de bona data amb que sigui el teu aniversari?
Correcte. Però és un jugador, clar, nascut a Terrassa, format tota la vida a les categories inferiors del Club Natació Terrassa, només un any cedit al Molins. Vaja, estem parlant d'un jugador molt arrelat a aquest club, al CNT, al Natació Terrassa. Segons ha informat el club aquest matí, ha abonat ell mateix la seva clàusula de rescissió.
El club en referim al Terrassa,
Al Terrassa, sí, correcte. El club en minúscula, en aquest cas, no en majúscula. Doncs ha informat al Club Natació Terrassa que el jugador ha abonat la seva clàusula de rescissió. Minuts després, ens hem assabentat via el compte Mercato Waterpolo que el club que anava darrere, o que el club que suposadament va al darrere del jugador, on podria recalar, és ni més ni menys que l'Astralpool Club Natació Sabadell. Per tant, una autèntica bomba en el mercat.
Una bomba en tots els sentits, perquè, Pau, no és gaire habitual, no?, tampoc parlar de clàusules de rescissió al waterpolo. Evidentment, si se'n parla és perquè estan estipulades en el contracte i, per tant, existeixen, però no recordo molts casos de clubs que informin que un jugador seu ha pagat la seva clàusula.
Gens ni mica. Jo, a mi, no... Bé, els moviments que se solen donar són per finalitzacions de contracte. No recordo allò de clàusules de rescissió ni tampoc traspassos, etc. Però vaja, crida l'atenció perquè estem parlant d'un jugador més de moltíssima projecció en el waterpolo estatal. anava a dir de molt futur, però fins i tot ja de present, perquè porta un parell o tres de temporades sent un dels màxims golejadors de la Lliga Premat, tot i aquesta joventut, insisteixo, encara no ha complert els 20 anys. Va començar també, evidentment, a les categories inferiors de la selecció espanyola, però ja ha començat a treure el cap també a l'absoluta. Si no vaig errat, va ser l'home, ara tiro de memòria, però que diria que el mes de gener entra a la convocatòria absoluta de la selecció absoluta, per valgui la redundància, per disputar l'Europeu de Budapest en substitució de Sergi Cabanes, el jugador de franquícia de l'Estrasburg, que es va quedar fora, en aquest cas, de la convocatòria de David Martín. Per tant, un jugador ja que és una realitat, un atacant, que també pot desenvolupar funcions de defensor de boia quan així se li requereix. Per tant, faria un pas endavant en aquest sentit l'Estrasburg Natació Sabadell.
L'única xifra que ha transcendit, no sabem si és acurada al 100% o una mica per sobre de la realitat, però la dita Televisió de Catalunya Avui parlava de 60.000 euros, aquesta clàusula de rescisió.
Sí, però fins i tot després ha modificat en aquest sentit la notícia i parlava que altres fonts indicaven que serien la meitat, en aquest cas de 60.000 euros. Per tant, no tenim cap versió oficial des del Club Natació Sabadell, que prefereix guardar silenci en aquest sentit, però vaja, que si no hi ha un autèntic daltabaix, Bernat Sanahuja serà nou jugador de l'Estrasburg Natació Sabadell la pròxima temporada, una temporada, recordem, en la qual l'equip de Quim Colet tornarà a Europa per jugar a l'Eurocup, la segona màxima competició europea. Sembla que amb la intenció de formar un bon equip, de fet
Adri, veurem si és per la Servi i tot en el vestidor, que ho havíem comentat sí, sí. També en les setmanes anteriors.
Això t'anava a dir, no hi ha cap altre, bé, de fet no hi ha cap fitxatge confirmat, però s'ha rumorejat en les últimes hores, en els últims dies, aquí a Ràdio Sabadell informàvem de l'interès en Marc Larumbe, defensor de boia de l'Atlètic Barceloneta, un gran especialista defensiu internacional amb la selecció, també seria un molt bon fitxatge per l'Estrasburg, i també s'ha comentat en els últims dies dos noms, Nemanja Ubović, jugador serbi, boia serbi, que va ser campió d'Europa amb l'Atlètic Barceloneta, i també Ognjen Stojanović, que és un jugador d'un perfil més desconegut potser que el de Nemanja Ubović.
Per tant, m'ha agradat el verb que has fet servir avui, sacsejat el mercat de waterpolo, però si agafem aquella metàfora que fèiem abans de qui ve des de Terrassa per la Mancomunitat, camí de Sabadell, diguéssim que la carretera de Terrassa és bidireccional, no?
Sí, direcció contrària. En aquest cas fa les maletes el capità Òscar Carrillo, que no seguirà l'any que ve a Can Llong després que el club hagi decidit no renovar-lo. Ell mateix ens ha confirmat aquesta no renovació, ens ha confirmat que marxa al Club Natació Terrassa la pròxima temporada. Un jugador que ja havia estat al Terrassa, recordem que es va formar aquí al Club Natació Sabadell, després se'n va anar una temporada al Terrassa encara molt jove, amb 22 anys, i d'allà va fer el salt a la Lliga Francesa, ara m'hauràs d'ajudar amb el francès, però diria que és el
Paidex.
Paidex, doncs correcte. Va estar dues temporades, va tornar aquí a l'Estrasburg, 4 anys, i ara, com diem, fa les maletes novament cap a les instal·lacions olímpiques del Club Natació Terrassa, intentant cobrir l'equip de Didac Covacho, aquest adeu de Bernat Sanahuja.
No és que parli massa bé el francès, precisament, però és que justament ahir parlàvem amb Ian Tarrafeta, que apunta precisament al Paidex, per tant el tenim molt fresc, aquest nom en la ment, no de waterpolo, sinó d'handbol, però vaja, és la mateixa localitat. Simplement per rematar-ho, Pau, gairebé com a expert en la matèria, entre els canvis a l'Atlètic Barceloneta, els fitxatges del CNB, i quan comencin a ploure també les confirmacions de cares noves a l'Estrasburg, dóna la sensació que quedarà una lliga maca, no? Que no sé si em compres el símil, però el que va succeir l'any passat en el waterpolo femení, que de cop i volta el Natació Sabadell va veure com havia de fer una revolució a la seva plantilla, com equips com el Terrassa, com el Mataró feien un pas endavant, dóna la sensació que el waterpolo masculí s'igualarà una mica, no, l'any que ve?
Sí, et compro el símil absolutament. Sembla que la lliga masculina vagi un any més tard en aquest sentit que la lliga femenina, després de molts anys de domini del Barceloneta en nois i del Sabadell en noies. Sembla que les forces es poden igualar en certa manera. Veurem també com s'acaba movent l'Atlètic Barceloneta, que per cert ahir va anunciar també la renovació de Dani López Pinedo, el porter resident a Sabadell, veterà, titular amb la selecció, que seguirà, sembla que un any més i potser l'últim, ja, perquè supera els 40 anys en aquest cas, I veurem com queda tot plegat. Una vegada es comencin a confirmar els fitxatges, doncs es veurà realment com poden quedar ubicades les forces del waterpolo estatal la pròxima temporada, però tot apunta que Barceloneta, Barcelona, Sabadell, veurem també com es refà el Terrassa, poden mantenir un frec a frec molt interessant.
Serà una lliga molt, molt xula i haurem de patir un altre cop el veí, perquè mira que té el Club Natació Sabadell pràcticament a tocar de casa seva, literal, des de fa la tira d'anys, però Dani López Pinedo, una temporada més, el porter internacional veteraníssim i de grandíssim nivell de l'Atlètic Barceloneta, continuarà el conjunt mariner. Pau i Toni, que veurem amb què ens sorprèn el waterpolo en els pròxims dies o setmanes, però de moment aquest xup-xup cada cop té més picant la salsa. Cuida't molt, una abraçada.
Estarà interessant, una abraçada.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Nou minuts i mig i les 3, la llista cada cop és més llarga d'exemples. En època de coronavirus hem parlat aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell, o fins i tot a través de l'Instagram Live, mentre les setmanes més dures del confinament, amb ciclistes que feien corró a casa, amb nedadors que no podien tocar l'aigua o que van haver de marxar al mar abans de fer-ho ara a la piscina, amb palistes que tenen les pilotes pintades per tocar només la seva, ahir amb surfistes de neu que s'entrenen no a la muntanya, sinó a la platja, i una llarga llista d'exemples de com l'esport local s'ha adaptat a la pandèmia. Avui, però, hem volgut buscar un esport, una modalitat que es pugui practicar telemàticament per saber també com ha anat el tema durant el confinament. Parlo dels escacs, que no requereixen la presència física per poder fer una partida. President de la Societat Coral Colón, Pere Reginaldo, bona tarda.
Bona tarda. Voldria dir que jo ja no sóc el president de la Societat Coral Colón.
Ah, disculpes, llavors, pel càrrec.
No, aviam, segueixo implicat amb l'entitat a nivell d'escacs i a la federació, però vull dir, no, el president és el senyor Lluís Figueres.
Correcte, doncs mira, una bona patinada, una pífia corregida en antena.
No res.
Pere, dèiem, heu notat un repunt en la pràctica dels escacs durant aquests dos mesos de confinament o no?
Sí, la veritat és que a nivell d'escacs ja és un esport que es pot jugar molt a nivell d'internet. Però, és clar, en aquest cas ha sigut tota la competició s'ha estat fent d'aquesta manera. S'ha fet campionat de Catalunya per equips, a nivell diguéssim, d'internet, s'ha estat jugant tot de manera virtual. I tant les classes, totes les coses que es poden fer s'han anat fent així. És a dir, hi ha hagut més activitat que mai.
Déu-n'hi-do, o sigui,
que mai. Sí.
Clar, jo en la meva ment i sense tocar-la massa pensava, home, segur que més activitat han tingut, però vés a saber si els campionats han hagut de modificar o no. Em dius que tot ha continuat jugant-se, l'únic és que no presencialment.
Sí, però aviam, el que passa que els campionats que s'han de fer presencialment es faran més endavant, però s'han anat fent altre tipus d'activitats. S'han fet altre tipus d'activitats i no han parat, eh?
En aquest sentit sí que teníeu un cert avantatge, no?, respecte a d'altres modalitats, que clar, a distància és impossible fer-les.
Sí, esclar. Nosaltres hem pogut fer molta activitat, moltes les classes s'han pogut seguir fent i totes les classes s'han pogut anar fent d'aquesta manera. De fet, ja hi ha molts jugadors que prenen classes, diguéssim, a través de portals d'internet, i així doncs, i es fa constantment. Però ara, d'aquesta manera, ha hagut de ser doncs, a la força.
Clar, això és el que t'anava a comentar, perquè, per exemple, si posem un cas que segur que molts dels oients l'han viscut, plataformes per fer videoconferències ja n'hi havien abans de la pandèmia. El que passa és que tots ens hem hagut d'adaptar a correcuita i descobrir-les perquè no hi havia manera de poder veure familiars, amics, si no era a través d'això. En el cas dels escacs, us heu hagut també d'adaptar a les eines que ja existien o abans
no,
de la
no,
pandèmia ja es feien servir?
Ja es feien servir. El que passa que és diferent de jugar una partida doncs a través d'un portal d'escacs que jugar-la de manera presencial. Però nosaltres ja estàvem acostumats, eh? Vull dir, cada dia es juguen tornejos constantment. Tu ara entres a l'IHES i potser s'estan jugant 80.000 partides ara mateix.
Déu-n'hi-do. Bona xifra.
Sí. Clar, és constant.
També és un bon entrenament mental, no? En una època complicada com aquesta, sobretot les setmanes més dures, exigeix atenció, concentració. M'imagino que també, no només a nivell competitiu, sinó socialment, ha estat una bona eina als escacs.
Sí, ens ha ajudat moltíssim. Són moments molt complicats, que tothom ha patit molt, i poder-ho, doncs, jugar la teva partida d'escacs, doncs, ha ajudat molt a passar-ho. La veritat és que, esclar, no és el mateix doncs, el que fa futbol, que no pot jugar, que nosaltres podem jugar, i podem jugar amb els nostres amics.
Com a entitat a tot això, com ha afectat la pandèmia a la Societat Coral Colón?
Bueno, doncs fa 3 mesos que està tancada, les classes dels nens s'han pogut fer doncs, algunes coses per internet, han jugat moltes competicions, s'ha jugat el Campionat de Catalunya per equips, s'ha jugat moltes competicions de nens, però ha sigut dur, ha sigut dur.
Estava pensant ara que, clar, el món del billar sí que té versió online, però, clar, res a veure amb la realitat.
No, no, no.
Això és més un esbarjo, no un joc que...
Sí, sí, no s'ha pogut fer absolutament res. Els escacs estan molt acostumats i el que ha servit és per no perdre la competició, per no poder anar fent coses. Doncs han quedat pendents el Campionat de Catalunya per equips, doncs ha quedat pendent de jugar 4 rondes, que es jugaran més endavant, quan es pugui. També és un tipus d'esport que tens un contacte molt directe amb el jugador. Toques les mateixes peces que ell, estàs assentat davant seu a molt poca distància. Hem d'anar molt al tanto a tornar a posar en marxa les competicions.
I des de la federació teniu alguna idea, alguna data? Que és la pregunta del milió que faig a tothom i que gairebé tothom em respon el mateix, eh? Però no sé si a la vostra ment també hi ha algun calendari de dir més o menys cap a aquestes dates volem reprendre activitats.
Mira, des de la federació catalana som molt prudents i no hem posat dates. Però t'haig de dir que la federació espanyola ja ha posat en marxa els campionats d'Espanya i es jugarà en juliol-agost.
A on?
Es jugarà a Salobreña.
Uh-huh. Sí, que no ha anat fixada la seu en funció de les fases de desconfinament ni res d'això.
No. Diuen que tenen previst fer-ho de manera molt segura i tal. Ens han d'informar, però no ho sabem. Des de la Federació Catalana hem sigut molt prudents i esperem els 3 últims mesos de l'any per fer activitats.
I des del Colón m'imagino que les classes presencials, etc., això que comentaves ara, que igualment amb els nois es pot seguir fent telemàticament, suposo que en les pròximes setmanes, mesos, serà igual, no?
Fins al setembre no farem res més.
Doncs una data que tothom té més o menys al cap, setembre, octubre, i que en el cas dels escacs presencial també és així, però que, com dèiem, telemàticament, a diferència de tants altres esports, en aquest cas sí que ha pogut continuar amb la seva activitat fins i tot amb campionats.
Pere, sí, comentar-te també que inclús s'ha fet un campionat de partides lentes, que l'ha fet un organitzador català, a l'Hotel Sangway. L'Òscar Stoder ha organitzat un campionat a través de chess.com amb premis importants i vull dir que ha tingut un èxit sense precedents.
Doncs mira, ho apuntem perquè és d'aquelles coses que avui dèiem. Un esport que, home, es vegi afectat, evidentment tots ens hem vist en major o menor mesura afectats pel coronavirus, però que hagi pogut continuar amb la seva activitat. Els escacs, aquí tenim un bon exemple. Pere Reginaldo, una abraçada enorme, anem parlant.
Moltes gràcies, sempre a la vostra disposició. Vinga, adéu.
Com gairebé sempre, els últims segons del programa dedicats al menú del dia, no d'avui, sinó de demà, dijous, aquí a l'Hotel Suís, a les 2 en punt, el segon capítol dels 3 d'aquest anàlisi que hem iniciat avui amb els possibles rivals del centre d'esports al play-off. Demà marxarem fins al nord, si avui passàvem per Madrid via Eivissa per saber com era l'Atlético de Madrid B. Demà posarem la lupa en un altre filial, en el Bilbao Athletic, tercer classificat del grup 2 de segona divisió B. Ja que parlem de viatjar radiofònicament, passarem també pels Estats Units, un dels països que malauradament està més de moda en tots els titulars dels mitjans en els últims dies, i coneixerem els plans de futur que tenen el bàsquet PIA. ja que el món de l'esport està replet últimament de missatges en contra del racisme, ens hi sumem també des d'aquí, des de l'Hotel Suís, amb el Roger Benet al control de so, que us envia una abraçada enorme. Si voleu tornar a escoltar aquest programa, radiosabadell.fm o si no, @radiosabadell a través de Twitter d'aquí a uns minutets. Que vagi molt bé, una abraçada enorme, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.